Escoltes a mig matí.
I a mig matí, sintonia d'Oblidades per la Història, amb Isabel Jové. Molt bon dia, Isabel.
Bon dia.
Com va tot?
Tot bé.
Molt bé, així m'agrada. Doncs, Isabel, avui de quina Oblidada per la Història ens parlaràs?
Mira, avui parlarem d'una artista germano-suïssa que va treballar dintre del moviment surrealista i dadaista i que va ser fotògrafa, pintora, escriptora i model, entre altres coses. El seu nom... Sí, déu-n'hi-do. El seu nom és Merete Oppenheim i segurament la major part de la gent que la conegui serà gràcies a les fotografies que d'ella va fer el reconegut fotògraf Man Ray. I no pas degut als seus propis treballs que, com veurem, van ser importants.
Doncs som-hi.
Vinga, doncs, ella va néixer al barri berlinès de Charlottenburg, de pare jueu alemany i mare suïssa. I quan el 1914 va esclatar la Primera Guerra Mundial, doncs la família es va mudar, va canviar d'Alemanya a Suïssa. Ben fet. Allà, perquè és que si no el pare jueu, ja veus com ho tenia.
Tenia els dies comptats,
sí. Ho tenia clar. Allà Meret va ser animada pel seu pare i per la seva àvia materna a que... Bueno, aquesta àvia hem de dir que era important, era una il·lustradora coneguda que es deia, i autora també, es deia Lisa Wenger-Rutz. I ella i el pare de la Meret doncs, la van incitar a que es dediqués a l'art. D'aquesta manera, doncs, l'any 1929, quan ella només tenia 16 anys, ja va començar a estudiar pintura a l'Escola d'Art de Basilea. Tres anys més tard, ella ja es va traslladar a París per tal de completar els estudis a l'Académie de la Grande Chaumière. Llavors ella tenia uns 19 anys, quan va anar cap a París a completar els estudis.
Tothom anava a París, no? Tothom que podia.
Sí, perquè era
el bressol de l'art,
no? Sí, era el bressol de l'art, això mateix. Llavors, a París li va donar l'oportunitat de connectar-se amb els principals artistes d'avantguàrdia que van propiciar el seu ingrés en el món de l'art, no? Ella va conèixer a Jean Arp, a Alberto Giacometti, i aquests la van invitar a participar en una exposició surrealista al Saló dels Surindependents, o sigui, dels surrealistes independents, on ella va exposar tres pintures. I en aquesta exposició va conèixer també a André Breton, a Max Ernst i també al fotògraf Man Ray, de qui, com ja hem dit abans, Meret es va convertir en musa i va posar per a ell moltes vegades per les seves fotografies, no? Com ara una molt, molt, molt coneguda que es diu Erotic Voilé, o sigui, eròtic velat, no? De 1933, que ella apareix nua darrere d'una gran roda d'impressió d'una premsa de gravat antiga, i on l'avantbraç i la mà esquerra seves estan coberts de tinta negra i es recolzen en el seu front. És una fotografia molt coneguda. I aquesta imatge va sortir publicada l'any 1934 en el diari del moviment surrealista Minotaure. I durant aquell mateix any, Meret també va començar una relació romàntica amb el pintor Max Ernst, però aquesta relació només va durar... Bueno, no va arribar ni a un any. Sí, va ser curta. Durant l'any 35... ella va participar en diverses exposicions internacionals del moviment surrealista, a Copenhague, a Tenerife, fins i tot a les Illes Canàries, i un any més tard a Londres i a New York. Bé, de fet, durant la dècada dels anys 30, Meret es va dedicar a crear tota una sèrie d'objectes o conjunts d'elements quotidians, molts d'ells amb connotacions eròtiques, com per exemple My Nurse, la meva infermera, no?, que data de 1936. I ella presenta allà un parell de sabates blanques de taló alt, lligades juntes com si fossin un au de caça, queda una imatge especial, no?, amb volants de paper en els talons. Mm. I estan col·locades boca avall, no?, boca terrossa, sobre una safata. També durant aquell any 36, Meret Oppenheim va crear la seva obra més coneguda. I això va ser arrel d'una trobada casual en un cafè de París amb Pablo Picasso i Dora Maar. Meret en aquella ocasió portava un braçalet que ella mateixa havia recobert de pell i parlant amb ells de totes les coses quotidianes que ella podia recobrir amb pell i convertir-les així en objectes d'art, ella va seleccionar una tassa de te amb un platet i una cullereta, no? I llavors ella les va recobrir enterament amb pell de gasela xinesa, no? Va quedar una imatge molt especial, molt absolutament surrealista, però molt fina, molt maca, que és molt coneguda, no? Aquest resultat, no, doncs, va ser anomenat en principi objecte i va formar part de la primera exposició surrealista que es va celebrar al Museu d'Art Modern de New York, el que avui anomenem el MoMA. Mm-hmm. Mm? Aquest objecte, vull dir, que es deia així, objecte, es va convertir ràpidament en una sensació artística mundial. Tant és així que el MoMA el va acabar adquirint, el va comprar al Museu de New York, no? Cosa molt important. Llavors, Breton, més tard, va anomenar el conjunt Le Déjeuner en Fourrure, no? El joc d'esmorzar de pell, no? En un intent de comparació amb Le Déjeuner sur l'herbe, l'esmorzar sobre l'herba del pintor Édouard Manet. O sigui, era una manera de comparar. Mm-hmm. I degut a aquesta repentina fama que va tenir aquest objecte, Meret Oppenheim, aquell mateix any, el 1936, va realitzar la seva primera exposició individual a la galeria de Marguerite Schultes, a Basilea. No oblidem que ella en aquesta època doncs, només tenia 23 anys, o sigui que encara estava tot per fer, no?
Sí.
I això doncs, va ser dolent per ella. Sembla que, bueno, sembla que tingui a ser una cosa bona, però ja veurem que no va ser gaire bo. Uh-huh. Perquè aquesta obra va arribar a ser tan famosa que es va convertir en un emblema del moviment surrealista, eclipsant d'alguna manera la resta d'obres de l'artista, no? Obres que també són importants i molt interessants, no? I aquest fet, com dèiem, doncs, tan repentí, va provocar en ella una frustració, no? Perquè ella tenia por de les possibles limitacions que això podia exigir de la seva carrera artística, que per ella estava començant, no? Ella s'estava formant encara.
Clar.
I no volia tenir-se que quedar amb un estil ja preconcebut, no? Mm-hmm. Llavors ella va tenir por d'això i es va separar. Va decidir separar-se, retirar-se del surrealisme, dels surrealistes, vaja, i tornar a instal·lar-se a Basilea. Uh-huh. Llavors, bueno, és com si ella hagués quedat abrumada per l'èxit i hagués volgut fugir, no? Bé, doncs a Basilea ella es va matricular en una escola vocacional durant 2 anys per tal d'estudiar conservació i restauració d'art, ja que ella planejava guanyar-se la vida d'aquesta manera. Però finalment va caure en una depressió que la va tenir inactiva durant quasi 2 dècades. Això la va afectar molt per dintre, no? Pensem que ella, sent una dona, les dones no tenien aquests èxits tan glamurosos tan aviat, no? I ella,
clar,
Clar, no sabia què fer-ne, estava mal informada, ningú la podia recolzar, poder. Vull dir, ella va fugir i, de fet, això la va anar cremant fins que va caure en aquesta depressió que li va durar molt de temps, 20 anys gairebé, no arriba, però molts anys. Mentretant, ella anava vivint, no? Però bueno, l'any 1945 ja ella va conèixer el que 4 anys més tard seria el seu marit, que va ser en Wolfgang LaRoche. Un cop casats, es va instal·lar a Berna, a Suïssa. També és una altra ciutat de Suïssa. Però no va ser fins a finals de l'any 1954, o sigui, quan ella, Merete Oppenheim, va reaparèixer en el món artístic. O sigui, que havien passat 18 anys.
Déu-n'hi-do.
Fent el disseny del vestuari de l'obra teatral de Picasso, Le désir attrapé par la queue, o sigui, el desig atrapat per la cua, que va ser realitzada per Daniel Spoerry i que es va estrenar a la ciutat de Berna. Durant aquesta època, Merete va llogar el seu propi estudi a Berna i va començar també a escriure, encara que aquests escrits no es publicarien fins la dècada dels anys 80. El 1981, per exemple, ella va editar el conjunt de poemes Zanzibar, que és important, no? I després, el 1984, va col·laborar en la revista d'art True. I poc després va publicar una altra sèrie de poemes. O sigui que va escriure bastant en aquella època. Però abans d'això, abans dels anys 80, no, on va publicar tot això, ja el 1959, ella va crear una peça de performance per a un grup d'amics de Berna que es deia Festa de Primavera. I representava ella sobre el cos nu d'una dona estirada damunt d'una taula llarga, tot un banquet de fruites i àpats, no? I Breton va demanar-li de participar amb aquesta obra a l'Exposició Internacional de París, un altre cop dels impressionistes, no? Que es celebrava en aquells moments. Però ella, encara que hi va participar, no va quedar gens contenta perquè la crítica havia considerat que l'obra objectivava les dones. Clar, una dona nua allà, van pensar que això objectivava les dones, no? Mentre que la seva intenció no era aquesta, sinó que havia estat la de reflectir l'abundància de la primavera oferida per la Mare Terra, no? Que era el cos de la dona, no? Sense cap idea d'ofendre, no, a les dones. De fet, Merete Oppenheim va ser sempre un exemple de dona feminista que lluitava per la igualtat, eh? I bueno, a partir de 1967, Merete Oppenheim va ser reconeguda pels seus treballs, que van ser variats. Va crear joies, escultures, pintures, mobles. Va fer performance i poesia i també va dissenyar diverses fonts públiques i privades. Això en els últims anys de la seva vida. Bé, de fet, li van concedir el Premi d'Art de la Ciutat de Basilea el 1975 i el Gran Premi d'Art de la Ciutat de Berlín el 1982. I després de la seva mort per infart, que va ser l'any 1985, després d'haver publicat tot allò que hem dit, doncs s'han vingut organitzant per aquí per allà algunes exposicions col·lectives i retrospectives del seu treball, no? Per exemple, el Guggenheim de New York el 1996, el Museu d'Art de Berna el 2006 i a Berlín, el Museu de Berlín el 2013. I en aquests casos no se la va descriure mai com la sorprenent surrealista que havia estat als anys 30, sinó com una artista multifacètica amb una obra variada i inspirada. Però, de fet, l'homenatge més gran que se li va fer i que encara perdura és l'existència del Premi Marit Oppenheim, que atorga anualment l'Oficina Suïssa de Cultura a artistes de més de 40 anys. O sigui que això encara és un fet que la recorda constantment allà, al país on ella va viure normalment, no? I d'on ella provenia la seva mare, no? De fet, com hem pogut veure, el cas de Marit Oppenheim és un cas estrany, en el que ella no és capaç d'acceptar el seu èxit, no? I cau en una depressió que la fa abandonar els seus objectius durant quasi 20 anys. A mi em sembla factible pensar que si no hagués estat així, potser ara ella seria una artista molt més reconeguda, no? Del que, malgrat tot, ho va ser, no? Perquè, bueno, si ella hagués acceptat aquest èxit i no li hagués impactat tant, doncs segurament ja tot això l'hagués envoltat i hagués sigut una excepció, no? Com a dona, sí, artista acceptada, però va tenir aquesta història.
De llàstima.
Sí, llàstima. No? Però bueno, va fer moltes coses encara i així.
Molt bé. Doncs molt bé. Fins aquí aquest espai. Tornem d'aquí 15 dies, Isabel.
D'acord.
Gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres.